L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre diàriament i arribats en este punt horari us oferim. Temps d'actualitat que també avui dimecres 25 de març obrim avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem a ritme d'inauguracions, destacant aquesta que el proper divendres protagonitzarà el conseller de Presidència Francesc Homs a Santa Bàrbara, on inaugurarà la nova plaça de la Independència. Seguirem a ritme de crònica de successos, i és que han trobat sense vida el cos de la noia que va caure al riu Sénia, a la zona del Molí Labat, dies enrere, una noia que vivia a Rossell, però també amb familiars al Canà. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l'obra social de la Caixa blinden el projecte Tiquet Fresc. A l'informatiu d'avui destacarem també la benvinguda que a la primavera la nova estació li donaran els alumnes de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla demà dijous, amb una sèrie d'actuacions musicals per diferents establiments del municipi. A Santa Bàrbara, la biblioteca participa a la campanya per escollir els llibres més representatius de la literatura ebrenca. I aquest dissabte a Deltebre tot és a punt per a la celebració d'una nova jornada Exportem Cultura. Per últim, a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui tractarem també temes esportius perquè Amposta serà aquest proper cap de setmana la seu de la Copa Iberoamericana de Pentatló Modern. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el nostre temps d'actualitat avui l'obrim a ritme d'inauguracions, perquè el proper divendres el conseller de la Generalitat, Francesc Homs, serà l'encarregat d'inaugurar la nova plaça de la Independència a Santa Bàrbara. Una nova plaça ubicada a la zona de l'Institut que inclou també un dels més moderns skateparks del territori. El cost de la infraestructura ha estat de 50.000 euros i l'obra s'ha dut a terme bàsicament amb personal de la brigada municipal. El disseny de la pista de skate ha estat consensuat per arquitectes, professionals i usuaris. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Des de fa alguns dies, els joves de Santa Bàrbara, aficionats a l'esport de l'skate i del patinatge en general, ja poden gaudir de les noves instal·lacions que permeten la seva pràctica a l'skate parks ubicat a la plaça de la Independència, a la zona de l'Institut Planer. Eric Bell, regidor d'esports del nostre poble, explicava que s'ha intentat fer un circuit consensuat tant pels arquitectes que han dissenyat l'obra com per professionals d'aquest esport i els mateixos usuaris locals. De fet, ara fa un any, la regidoria convocava el Museu de la Vida a la Plana a tothom que estigués interessat en el projecte. En aquesta presentació, els assistents, una trentena de joves, van poder fer les seues propostes als arquitectes per tal de fer un circuit que s'adaptés a totes les disciplines i nivells. Ho explicava el mateix Eric Bell.
Comences que bueno, no saps com bueno, farem un skate, no? I com lo farem? Pues bueno, i pues, ja que el fem, fem-lo bé, no? I com és fer-lo bé? Fer-lo bé, pues bueno. I mos vam començar a liar en que tot ho hem fet en gent del poble, arquitectes inclosos també. Vam començar a donar-li voltes i ells també pues, se van documentar, tot i que clar, fer un skatepark, com pots comprendre, no és una cosa que es faci tots els dies. I clar, pues, tenim una mica de por, no? De veure com reaccionava la gent. Tot i que també mos vam assessorar en professionals i també vam mostrar-ho a la gent del poble abans d'executar-ho. Pues bueno, tot apuntava que hi havia bones impressions i que la sensació final pues, no podria ser molt dolenta.
L'acte d'inauguració oficial de la plaça de la Independència, on s'ubica l'Skate Park de Santa Bàrbara, serà aquest propi divendres 27 de març a les 7 de la tarda i correrà a càrrec del conseller de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Francesc Homs. Eric Bell explicava que l'acte inclourà una demostració d'aquest esport a càrrec dels joves aficionats locals.
Com totes les inauguracions, bueno, comencen firmant el llibre aquí a l'Ajuntament i després pues, bueno, anirem al Parc de la Independència i bueno, allí pues, hi trobaríem, mos agradaria trobar pues, molta gent nois de, i noies de, del poble pues, fent skate i per tal que es pugui veure una mica la funcionalitat de l'skate i de més, no? Després sí que, bueno, que hi ha algunes activitats que evidentment s'emmarcaran dins de l'skate com a tal.
El cost de tota l'obra dut a terme bàsicament per treballadors de la brigada municipal i que inclou també la urbanització de la plaça estaria al voltant dels 50.000 euros. La superfície destinada a patinar és de 355 metres quadrats i s'hi pot practicar tant l'esport de patins en línia com patí sobre rodes, també monopatí, bicicleta tipus BMX, etc. La infraestructura està distribuïda en tres elevacions, té 6 desnivells, incloent rampes, murs, escales, baranes, rampa en cunya, un repeu, tram de desnivell amb piràmides i d'altres.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu EMUTE.
Seguim amb més qüestions d'actualitat... ...i tractant ara una d'aquelles notícies... ...que mai no voldríem donar. Els equips de rescat van localitzar ahir dimarts al matí... ...el cos sense vida de la dona... ...que havia desaparegut arrossegada pel riu... ...a la zona del Molí Labat... ...al terme municipal de la Pobla de Benifassà. Segons van informar els bombers de la Generalitat... ...que van arribar a mobilitzar 5 dotacions del GRAE. En la recerca de la noia hi van participar... ...cossos de rescat catalans i del País Valencià... Aquests dies el riu baixa amb molta força arran dels forts aiguats a la zona, a l'alçada, com diem, del Molí Labat. Segons diversos testimonis presencials, en el moment dels fets, la noia va ser arrossegada pel fort corrent del riu en un punt on el riu fa de frontera natural entre Catalunya i el País Valencià. La recerca es va portar a terme en un tram de més de 15 quilòmetres entre aquest punt i Sant Joan del Pas. Hi van participar també 5 vehicles i una unitat subaquàtica dels bombers de Castelló, agents dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Civil. El cos va aparèixer uns quilòmetres més avall del punt on havia caigut a l'aigua, a la marge esquerra del riu, prop del nucli urbà de la Sénia i a la zona del pont de Malany. El van trobar concretament un grup de voluntaris que rastrejaven les ribes del curs fluvial, acompanyats per agents de la Guàrdia Civil. El jutjat d'Amposta es va fer càrrec de l'aixecament del cadàver. L'operatiu de recerca, format per una vuitantena de persones, s'havia posat en marxa dilluns a la tarda i va treballar al llarg de tota la nit després que els serveis d'emergència se'n rebessin cap a les 6 de la tarda l'avís que aquesta noia de 22 anys i veïna de Rossell, per cert amb familiars també a Alcanar, havia caigut al riu. Segons va confirmar el mateix alcalde de Rossell, Evaristo Martí, la víctima hauria caigut a l'aigua intentant de rescatar el seu gos. Evaristo Martí.
I desgraciadament pues, anava ella, la nòvia i la seva germana, i pareix que anaven en un gos, va saltar el gos a l'aigua i ella va, desgraciadament, pues, va seguir-lo, no? I, bueno, ha sigut així. Lamentem molt perquè, bueno, pues, tot el nostre poble, com el poble de la Sénia, la Rossell, la Sénia, la Tinança, estem consternats per aquest episodi.
En la mateixa línia es pronunciava també l'alcaldessa de la Sénia, Marucci Ballester, que lamentava l'aparició del cos sense vida d'aquesta jove a prop de la seva població.
Lamentar haver trobat sense vida en aquesta noia de la població veïna de Rossell, que va desaparèixer ahir a les 6 de la tarda i que es van activar tots els cossos de seguretat, voluntaris, protecció civil, Creu Roja. Ha sigut una búsqueda intensa. Esta nit s'han quedat efectius també rastrejant el riu i finalment s'ha trobat aquí, al terme de la Sénia, baix del pont de Malany.
I és que arran de les intenses pluges dels últims dies, de pràcticament tot el cap de setmana i de l'emplenament del pantà d'Ulldecona, la Confederació Hidrogràfica del Júquer va decidir d'obrir les comportes de la presa, multiplicant d'aquesta manera el cabal habitual del riu que baixa amb força en aquesta zona dels ports. Les autoritats no descartaven haver de tancar les comportes durant unes hores per tal de facilitar la recerca, un fet que finalment no ha estat necessari. I seguint la crònica informativa informativa del dia. Deixem enrere la crònica de successos i anem ara a parlar del Consell Comarcal del Baix Ebre, que junt amb l'obra social de la Caixa blinden el projecte Tiquet Fresc. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l'obra social La Caixa han presentat un acord de col·laboració per tal d'enfortir el projecte social Tiquet Fresc, un projecte que permet cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació de la població amb menys recursos econòmics mitjançant una sèrie de tiquets de consum que es faciliten des dels serveis socials de l'ens comarcal. Amb aquest acord, l'obra social La Caixa aportarà una quantitat de 20.000 euros que permetrà sufragar part dels 30.000 euros inicials d'aquesta prestació de l'ens comarcal. El projecte Tiquet Fresc, iniciat l'any 2013, compta amb 5 tipologies de tiquets i valor econòmic depenent del producte: car, peix, fruita, verdura, làctics i pa. Els tiquets es distribueixen amb una periodicitat determinada, atenent als criteris marcats pels professionals del servei social, i es poden bescanviar qualsevol dels 64 establiments adherits a la campanya. Durant aquests anys s'han distribuït tiquets per un valor de 63.000 euros, beneficiant anualment a més de 650 famílies del Baix Ebre. El president del Consell Comarcal subratllava la doble vessant social i econòmica del tiquet fresc, Lluís Soler.
Té un doble objectiu. Primer, ajudar aquestes famílies necessitades, però segon, també dinamitzar i donar una cobertura especial al petit comerç. El que hem intentat durant aquests 3 anys de cobertura és que hem volgut que els adherits al programa Tiquet Fresc siguin comerços locals petits, no comerços grans. I, per tant, en aquest cas, els comerços locals petits que puguen també dinamitzar-se gràcies al programa Tiquet Fresc. Productes frescos per a complementar urgències socials, per a les famílies desfavorides i per a poder, una vegada més, treballar per la justícia social que a tots tant ens preocupa i ens ocupa.
El projecte Tiquet Fresc enmarca l'aposta decidida que realitza el Consell Comarcal del Baix Ebre per les polítiques socials i per tal d'estar al servei de les persones de la comarca que més ho necessiten.
Del 19 al 29 de març, primera ruta de tapes marineres de les Terres de l'Ebre. Tapa més beguda, 3 euros. A 45 establiments d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Primera ruta de tapes marineres de les Terres de l'Ebre, del 19 al 29 de març. Per només 3 euros, tapa més beguda. Eriçons, ortigues, musclos, ostres, pops, llagostins o galeres. Viles marineres de les Terres de l'Ebre, t'hi esperem. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Segona Fira del Comerç Local a l'Ametlla de Mar. Els dies 27, 28 i 29 de març. Vine i gaudeix d'un dia de compres pels carrers peatonals de la població. Els dies 27, 28 i 29 de març, segona Fira del Comerç Local a l'Ametlla de Mar. Organitza el comerç local amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu Emute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar, perquè els alumnes de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla donen la benvinguda a la primavera. Aquest dijous, a partir de les 6 de la tarda, els alumnes de l'Escola de Música realitzaran aquests peculiars concerts a diferents establiments del municipi, com la perruqueria Sancho Martí, la perruqueria estètica Palma, Coupen Budwine, Nàcar Interiors i Cavallers Fleca. De tot plegat ens en parla des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest dijous, 26 de març, l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, l'EMMA, ha preparat uns concerts i cantades pel poble per donar la benvinguda a la primavera. Els encarregats de portar la música a peu de carrer seran els i les alumnes del conjunt instrumental i professional i els alumnes de llenguatge. Tot i que podríem dir que és una iniciativa innovadora, no és la primera vegada que es fa. Aquesta cantada pels comerços locals és una versió primaveral de la tradicional cantada de Nadales que cada any organitza l'EMMA. Escoltem Fàtima Hidalgo, directora de l'Escola de Música.
Sortirem de l'Escola de Música en el conjunt instrumental, que sortiran tocant, i els xiquets de llenguatge, els mitjans, l'acompanyaran al conjunt. Anirem arribant als diferents comerços que han volgut participar. Una vegada allí se'ls farà un concert en el conjunt i llavors els xiquets de llenguatge cantaran 2 cançons a cada comerç. Bueno, ells sempre estan nerviosos per a sortir i què farem, com ho farem. I bueno, però ells se deixen portar bastant, els nostres alumnes, com a que tenim bastanta sort. Els dius, vinga, que anem a fer això, i ells allí estan sempre.
Així, a partir de les 6, els alumnes de l'Escola de Música realitzaran aquests peculiars concerts als següents comerços: Perruqueria Sancho Martí, Perruqueria Estètica Palma, Copen Woodwin, Nacar Interiors i també Cavaller Fleca. De fet, Hidalgo comenta que per ser la primera vegada que realitza aquesta nova fórmula de concerts i hi ha fins i tot llista d'espera de comerços per a l'any vinent. Recordar d'altra banda que el lema tindrà stand a la 24a edició de la Fira Alternativa amb informació orientativa relativa al proper curs.
Gràcies, Olga, i no abandonem el camp de la cultura, deixem això sí la música i anem ara a parlar de llibres, perquè la Biblioteca de Santa Bàrbara participa de la campanya per escollir els llibres més representatius de la literatura ebrenca. Les obres de la poeta i narradora tortosina Zoraida Burgos són les que han de votar els usuaris de la Biblioteca Planera. Les biblioteques del territori fan estos dies campanya a les xarxes per tal d'escollir els llibres més populars d'autors ebrencs per a l'exposició Llibres al carrer de la Fira del Llibre Ebrenc. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
L'any 2015 és l'any de les biblioteques i és per això que la Fira del Llibre Ebrenc ha convidat les biblioteques del territori perquè engeguin un procés participatiu a través de les seues respectives xarxes socials per escollir els llibres més representatius de la literatura ebrenca. Concretament, s'hi han sumat les biblioteques d'Amposta, Alcanar, Tortosa, Santa Bàrbara, Sant Carles de la Ràpita, Roquetes, Flix, Ulldecona, Gandesa i Mora d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc ha proposat a cadascuna d'aquestes biblioteques un escriptor diferent perquè pregunten als seus usuaris i seguidors quin és per a ells el seu millor llibre. En el cas del nostre poble, les obres que podem votar són les de l'autora multidisciplinar Zoraida Burgos. Dolors Caçador, des de la Biblioteca Municipal, en recordava que un dels seus llibres més votats fins al moment és el titulat Blau i que el termini per poder participar en l'elecció acaba aquesta mateixa setmana.
Més que res, bueno, dir que la Zoraida Burgos té un llibre que està molt nomenat, que és tema de poesia, que s'anomena Blaus, que de moment és la que aquí a Santa Bàrbara més s'està votant, però a banda d'això, pues, té poesia, té narrativa infantil i juvenil també, vull dir que és una senyora que ha anat fent diferents obres, pues, per a totes les categories. Això, no?, que animar la gent a que vinguin a votar a partir del dia 29, hasta el dia 29 de març, que ho poden fer a través del mateix Facebook, poden enviar un correu electrònic a biblioteca@santabarbara.cat o bé per telèfon o si no passar-se per la biblioteca i donar el seu vot, no?, a la Zoraida Burgos, pues, per a que donar la seva opinió, i el que es pretén és que el llibre més votat formi part d'una exposició que hi haurà de portades gegants de llibres del carrer.
Els altres autors seleccionats per a les diferents biblioteques són Yannick García, Albert Roig, Jesús Maria Tibau, Miquel Esteve, Marta Rojals, Josep Igual, Carme Meix i Cinta Mulet. La campanya es va engegar el passat 16 de març i durarà fins al proper diumenge 29. Pot participar-hi tothom a través del Facebook, de Twitter o els blogs de les diverses biblioteques. Els usuaris poden accedir a qualsevol xarxa social de les biblioteques participants i dir quin és per a ells el llibre més representatiu de cada autor i també fer-ho en tantes biblioteques com vulguen. Els 10 títols que surten escollits s'afegiran a l'exposició Llibres al carrer, impulsada per la Fira del Llibre Ebrenc el 2013 amb un procediment similar i que ja consta de 7 cobertes de mida gegant, 140 per 90 centímetres, Terres de l'Ebre, de Sebastià Joan Arbó, Camí de Sirga, de Jesús Moncada, Benissanet, d'Artur Blader, L'ombra rogenca de la Lloba, de Gerard Vergés, Impremta Babel, d'Andreu Carranza, i Sabó Moll, de Francesc Aliern, són de moment les tapes gegants d'aquest curiós esdeveniment cultural.
Gràcies, Josep, i sense abandonar la temàtica cultural, novament viatgem cap a Deltebre, on aquest dissabte celebraran una nova jornada Exportem Cultura. Des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de cultura Deltebre ja té a punt una nova edició de la jornada Exportem Cultura, un espai de reflexió i debat de la cultura a nivell de territori a fi de construir reptes de futur. Entre els objectius de la jornada hi ha de posar de manifest el potencial en els àmbits de la creació i la producció cultural a les Terres de l'Ebre, així com conèixer propostes innovadores. El regidor de cultura Deltebre feia una crida a la participació i es mostrava satisfet d'haver impulsat un espai on es plantegen vies de futur alternatives, propostes i reflexions interessants. Joan Alginet.
Pues sí, la veritat és que Exportem Cultura és d'aquelles coses que sento més satisfet d'haver pogut posar el meu gra de sorra per haver-ho fet possible, perquè ho he dit moltes vegades, la cultura del nostre territori, la cultura del Tebre, jo crec que està en un camí ascendent important i considerable, i per tant tot allò que es faci en la direcció de sumar i de fer créixer la nostra cultura, jo crec que és benvingut i és una bona notícia. I per tant, quan fa 3 anys vam plantejar la necessitat de fer una jornada de diàleg, de reflexió i debat per a que Deltebre sigui per unes hores un espai de cruïlla, de debat i de reflexió, doncs jo crec que vam encertar-ho, no? I per tant, aquest és el tercer any, és la tercera edició, és una tercera edició jo crec que molt interessant, igual com les altres dues anteriors, i sobretot bàsicament perquè jo crec que els dos temes, les dues taules d'experiència són taules que tenen el seu gust, que tenen la seva inquietud i que poden generar debats interessants i profitosos, no? Això serà el dia 28, ho fem al Delta Hotel, a l'Hotel Rull, seguint la mateixa dinàmica que l'any passat. I per tant, hi ha dues taules de debat i reflexió. Una, que és molt important i molt interessant, jo crec, que és el paper dels centres d'estudis a les Terres de l'Ebre, la qual fan una gran feina, però moltes vegades silenciosa i que no és coneguda, a la qual participarà la presidenta dels centres d'estudis de la Sénia, l'Associació Cultural El Rafal d'Alcanar, l'Associació Cultural Sol de Vila, participarà Ramon Gironès, que és un important activista cultural a la Fatarella, i en representació de Deltebre participarà Paco Ventura i Salomé Mulet com a membres dels centres d'estudis Tirant lo Rall, no? Aquesta és la primera taula d'experiències, i després tenim la segona, que és els equipaments culturals a les Terres de l'Ebre, aquest debat tan important i que tan candent, i més ara avui a les portes d'unes eleccions municipals, sobre si tenim els equipaments culturals que necessitem, que no necessitem, els que estan tancats, els que costa mantindre'ls oberts, i en el cas de Deltebre, doncs, jo crec que tenim molt a dir, perquè som un municipi, que ho he dit moltes vegades i que és així, que tenim molts equipaments esportius, per exemple, de referència, que ens ha de fer sentir orgullosos, però que en matèria cultural, malauradament, no tenim els equipaments que ens mereixem. Primer, per fer justícia a les entitats i associacions que des de fa anys i anys treballen per la cultura i, per tant, mereixen equipaments dignes, i en segon lloc perquè el mateix municipi també necessita equipaments a nivell cultural i no només en determinats àmbits i determinats sectors, no? I per tant, parlarem dels equipaments culturals i parlarem, bueno, en Àlex Farnós, que és el director gerent del Consorci Museu de les Terres de l'Ebre, en Vicent Fibla, que és el director del PATI, el Centre d'Arts de les Terres de l'Ebre, en una representant del Museu de la Palma del Mas de Barberans, que és la Pepa Subirats, en David Tormo, que és el tècnic del COMEBE, que és tot el relacionat amb la Batalla de l'Ebre, i en Neus Bertomeu, que és la directora de la Biblioteca Delta de l'Ebre, no? Per tant, tant centres d'estudis com equipaments culturals centraran en el debat de la jornada Exportem Cultura, la qual ja està oberta la inscripció i que m'agradaria que pogués participar el màxim de gent possible, no? Perquè, de fet, aquestes jornades jo crec que van bé, fins i tot per a fer arribar crítiques, fins i tot per a fer arribar propostes de millora, propostes de canvi. Jo crec que...
Exportem Cultura inclourà dues taules d'experiències i debat. La primera, el paper dels centres d'estudis, i l'altra versarà sobre els equipaments culturals a les Terres de l'Ebre. La jornada tindrà lloc aquest dissabte 28 de març a l'Hotel Rull i la inscripció totalment gratuïta es pot realitzar a la web deltebre.cat.
Del 27 de març a l'1 d'abril, al pavelló firal de les Terres de l'Ebre d'Amposta se celebra el 29è Saló de la Infància i la Joventut. Una setmana plena de jocs infantils i per la jovent que organitza l'Ajuntament d'Amposta i col·labora a ESARDI, Escola d'Art i Disseny. Recorda, del 27 de març a l'1 d'abril tens una cita al 29è Saló de la Infància i la Joventut.
La informació esportiva a l'informatiu de Motel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també qüestions esportives. Amposta serà la seu aquest proper cap de setmana de la Copa Iberoamericana de Pentatló Modern, una cita esportiva que aplegarà prop d'un centenar d'atletes procedents d'arreu del món a la capital del Montsià. Una cita que per primer cop se celebra a la demarcació de Tarragona. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La ciutat d'Amposta serà l'escenari aquest cap de setmana de la primera Copa Iberoamericana Open de Pentatló Modern, esport olímpic, que inclou diferents proves. Cal destacar que la competició està organitzada per la Federació Espanyola de Pentatló Modern amb la col·laboració de la Federació Catalana i el suport de l'àrea d'esport de l'Ajuntament d'Amposta, un Open que comptarà amb la participació d'esportistes de pentatló de fins a 14 països del continent americà, com els Estats Units, Canadà, Mèxic i també europeus com Suïssa o Suècia. Hi ha 87 esportistes d'arreu del món inscrits. Ens ho explicava el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta, Paco Paz.
Pentatló Modern Balear és una disciplina esportiva del catàleg olímpic que combina cinc especialitats, que són l'esgrima, la natació, salts d'equitació, atletisme i tir, no? I celebrar aquí imposta la participació d'uns quasi 100 esportistes vinguts d'arreu del món.
Aquesta és la primera vegada que se celebra una prova d'aquestes característiques a la demarcació de Tarragona, i així ho ha volgut destacar la campiona d'Espanya de pentatló, Marta García, que ha dit que li fa molta il·lusió organitzar una competició internacional a casa. Cal destacar que la majoria d'esportistes es quedaran també a fer una estada durant la Setmana Santa a la capital del Montsià per tal de preparar els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.
24a Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar del 27 al 29 de març. Productes naturals i artesanals, objectes de vidre, paper, cartró, joguines de fusta, bisuteria, cosmètica natural, gastronomia, relaxació, roba ecològica. 24a Fira Alternativa. La inauguració tindrà lloc el divendres 27 a les 6 de la tarda amb el grup Dixie Emma i la banda de cornetes i tambors. Dissabte a les 12 del matí i a la plaça Joan Miró, show del Capitán Galáctico, i a les 6 de la tarda concert acústic del grup local Five in a Row. Per diumenge, a partir de les 10 del matí i a la plaça Joan Miró, taller de castells, i assaig obert amb la colla castellera Los Chics Caleros. A la plaça Nova, trobada de col·leccionistes de xapes de cava. A les 6 de la tarda, batucada a la plaça Joan Miró. I cada dia, atraccions infantils i passeig amb roquets. 24a Fira Alternativa a la plaça Nova de l'Ametlla de Mar, 27, 28 i 29 de març. Una altra manera d'entendre la vida.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Al llarg del dia d'avui s'han d'anar obrint clarianes, però encara els núvols els ha costat de marxar aquest matí i les temperatures encara es mantenen bastant variables. En conjunt, fresques, fredes fins i tot, amb valors de 9 o 11 graus, han baixat una mica de la costa. A l'interior també han baixat entre 5 i 6 graus i veiem a alta muntanya com sí que la baixada és més notable, valors de fins a 10 graus sota zero a 2.500 metres al pic de Salòria. Veiem els núvols que encara en les últimes hores ens han anat afectant. Tenim la perturbació que va marxant, però no s'acaba d'allunyar del tot. Encara ens envia les últimes bandes de núvols que fins i tot van deixant precipitacions. Tot i això serà per les comarques de Ponent, quan veurem ràpidament que les clarianes aniran guanyant extensió al llarg del matí. Però encara hem tingut algunes pluges. Aquesta nit matinada han deixat fins a 10 litres a Lleida, a Altafulla 8 litres, a Guissona 7 litres per metre quadrat, i les últimes pluges s'han concentrat entre les comarques de Girona, de Barcelona i en alguns punts del litoral. El pronòstic és que la major part d'aquests núvols i pluges vagin retirant-se cap a l'est, per tant es començaran a obrir clarianes per la meitat oest, per Lleida, Tarragona, i en canvi anirà entrant vent del nord que farà que el Pirineu, sobretot a la cara nord, Vallaran, en zones altes al Pallars, nord del Principat d'Andorra, pugui reactivar-se la nevada amb tan sols 900 metres de cota. Vent de tramuntana, de mestral, que bufaran moderats amb ràfegues fortes. A la tarda, pràcticament la mateixa situació. Ruixats encara entre Girona i Barcelona. Nevades al Pirineu, una mica de vent i més clarianes a la resta de comarques. Al País Valencià, avui s'espera un dia força més assolellat. Potser encara no a aquesta hora, però sí que els núvols aniran marxant. I a l'arxipèlag Balear encara quedarà algun ruixadet, amb temporal marítim encara al nord de l'arxipèlag Balear. I en pròxims dies van pujant les temperatures, malgrat que durant 3 dies encara tindrem força vent.
Com cada dia, mirant cap al cel i amb la previsió meteorològica, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat i d'informació que un dia més, també avui, dimecres 25 de març, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per seguir-nos, demà hi tornem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.